Salutacions, amics. Soc Steve Dupuyer, del programa Bible News Prophecy, amb el doctor Bob Teal, que us porta notícies i anàlisis dels esdeveniments mundials a la llum de la profecia bíblica. Doctor Teal, he llegit a les notícies que la Unió Europea acaba de signar un acord comercial amb el Mercosur.
Absolutament. Molta gent coneix la Unió Europea, però molta menys coneix el grup de nacions sud-americanes del Mercosur amb què la UE acaba de signar. Els seus membres de ple dret són Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai i Uruguai. Venezuela ha estat suspesa, però probablement hi tornaran. Després té membres associats com Xile, Colòmbia, Equador, Guyana, Panamà, Perú i Surinam. De totes maneres, va ser un gran acord comercial i, de fet, s'ha signat avui a Sud-amèrica. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi va anar i va dir: «Hem triat el lliure comerç per sobre dels aranzels. Hem triat una associació productiva a llarg termini per sobre de l'aïllament. I, sobretot, tenim la intenció d'oferir un benefici real i tangible als nostres pobles i empreses. Quan dues regions com la nostra parlen amb una sola veu sobre temes globals, el món escoltarà». Això és un gran assumpte. L'analista de política exterior, Andrés Malmart, va dir que aquest és un acord sobre el lideratge que estableix les regles per al comerç mundial. I aquest és l'intent de la UE de reafirmar un ordre i unes normes basades en regles. Ara, l'Associated Press va escriure sobre això i va dir: «Oblideu les guerres aranzelàries. La UE i el Mercosur construeixen una de les zones de lliure comerç més grans del món. És el primer acord important per al grup Mercosur, tot i que encara ha de ser ratificat pel Parlament Europeu». Va dir que aquest acord té més de 700 milions de persones, una quarta part del Producte Interior Brut Mundial, mentre que els Estats Units estan sent expulsats de l'economia internacional per Donald Trump. I va dir que els líders de la UE van decidir que aquest acord era tan important en aquest moment que val la pena. Ara, mentre diuen que hi ha 700 milions de persones, si hi sumes els membres formals de la UE i el Mercosur, i hi sumes els membres associats de les persones que intenten entrar, hi ha més de 1.000 milions de persones.
És un gran problema. Ningú ho sabia fins ara?
La idea que això podria arribar és una cosa sobre la qual l'Església de Déu dels Escriptors ha estat escrivint des d'almenys el 1971. El difunt Gene Hogarth, a qui vaig conèixer, va escriure: «Imagineu un futur sorprenent d'Europa, controlant potser la meitat del comerç mundial. Els Estats Units d'Europa posseint una moneda única i una Europa unida desenvolupant una gran força militar. Aquesta potència europea està just a l'horitzó. Les nacions de l'Amèrica Llatina s'estan acostant a algun tipus d'acord amb Brussel·les. Ara, des de que va escriure això, Europa té la seva pròpia moneda, està construint el seu exèrcit i finalment ha fet un gran moviment comercial a l'Amèrica Llatina».
Interessant. Algú més ha escrit sobre això des del 1971?
L'any 2008 vaig escriure: «La UE decidirà que Mèxic i la resta de l'Amèrica Llatina hi estan més d'acord i, per tant, farà algun tipus d'acord comercial seriós amb la major part o tota l'Amèrica Llatina. Els europeus i els nord-americans, però, continuaran tenint acords militars, tot i que molts estaran tensos al respecte». I això està passant, sobretot pels assumptes amb Groenlàndia i tot el demés, i fins i tot Ucraïna. Ara, l'any 2014, vaig escriure sobre el Mercosur i hi ha un altre grup anomenat l'Aliança del Pacífic. Aquestes són nacions que es troben a la costa del Pacífic i que són membres associats del Mercosur. I vaig escriure que podríem veure aquests grups créixer o apropar-se. Aleshores vaig dir que els de l'Amèrica Llatina finalment s'alinearien amb la propera bèstia europea contra els EUA i els seus aliats anglosaxons. La Bíblia mostra que el món prosperarà durant un temps gràcies a la propera bèstia europea, però aquest poder serà de curta durada. A causa de les aliances comercials actuals i previstes, continuo opinant que gairebé tota, si no tota, Amèrica Llatina acabarà donant suport als europeus en el futur. I el 2018 vaig escriure que els europeus han estat treballant amb Amèrica Llatina i altres zones del món per establir el seu domini del comerç mundial, així com els estàndards per al comerç mundial, que és el que estan fent ara. Ara bé, no sóc l'únic. El 2019, el difunt evangelista John Ogwin va escriure que hi hauria una aliança d'un líder religiós amb un líder polític. Aquest líder polític, la bèstia, liderarà un sacre imperi romano-germànic reviscut, anomenat, a les escriptures, Babilònia la Gran. La Unió Europea d'Església i Estat prometrà prosperitat universal i exercirà el domini econòmic mundial durant un temps. Ezequiel 27, fent referència a la ciutat comercial de Tir, parla d'aquesta combinació econòmica global que inclou nacions d'Europa, Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. A Apocalipsi 18, el sistema dels temps firals s'anomena Babilònia la Gran.
Aquests articles, sens dubte, aporten alguna llum sobre els esdeveniments mundials actuals. Aporten alguna llum sobre la profecia bíblica?
John Ogwin va esmentar Ezequiel 27, així que en llegiré una part, començant pel versicle 12. Tarsis era el teu comerciant a causa dels teus nombrosos béns de luxe. Et donaven plata, ferro, estany i plom pels teus productes. Versicle 13. Intercanviaven vasos de bronze per les teves mercaderies. Ara, al versicle 19, també tenien ferro, càssia i canya entre les teves mercaderies. Versicle 24. Vestits brodats i cofres de roba multicolor. Ara, això és interessant quan mireu l'Amèrica Llatina. Bolívia exporta estany. Per cert, el blat era un dels altres esmentats a les escriptures. Argentina exporta això. Mèxic exporta plata. Brasil i Colòmbia exporten ferro. Brasil, Argentina i Colòmbia exporten acer. Perú i Mèxic exporten plom. Perú exporta molt bronze. I Xile és un dels principals productors mundials de coure, que s'utilitza en bronze. Pel que fa a la canya, si això inclou la canya de sucre i la Bíblia d'Estudi Berean tradueix aquesta paraula com a canya dolça, cal tenir en compte que el principal productor del món és Brasil. Mèxic és el setè, Guatemala el novè, Colòmbia el quinzè, i llocs com el Paraguai són els principals exportadors d'estèvia. De fet, és el número dos del món. Pel que fa a les peces de vestir brodades i els cofres de roba multicolor, ho he vist en moltes parts de l'Amèrica Llatina, com ara Mèxic i Guatemala.
Això és increïble. Aquests passatges de les Escriptures s'estan complint, almenys parcialment, davant dels nostres ulls. Com encaixen els Estats Units en aquests esdeveniments?
Bé, el 6 de novembre de 2024, l'endemà de la reelecció de Donald Trump, vaig escriure i publicar. Cito textualment. Donald Trump assenyala els aranzels com la resposta als desequilibris comercials i al declivi de la indústria manufacturera dels EUA. Indignarà els europeus. S'acosta a algun tipus de guerra comercial. Europa es prendrà més seriosament els acords comercials amb altres països a nivell internacional, com ara està més motivada per aprovar l'acord comercial amb el bloc Mercosur de Sud-amèrica. Ara bé, quan vaig escriure això, els analistes polítics no tenien cap certesa que un acord entre la UE i el Mercosur pogués ser aprovat mai. I encara necessita l'aprovació del Parlament de la UE. Hi va haver una gran oposició per part de França, Polònia, Àustria, Irlanda i Hongria. Tots van votar en contra de l'acord. De fet, hi ha hagut grans protestes contra aquest acord a Europa el 2026. Tot i això, bíblicament, aquest acord tenia sentit, tant si s'aprova formalment aviat com si és més tard.
Aleshores, van ser els Estats Units un catalitzador per al compliment d'aquests esdeveniments.
Bé, segons nombroses notícies, va ser principalment gràcies a Donald Trump que la UE va accelerar el procés i va reviure aquest acord estancat. Permeteu-me, doncs, llegir un parell d'articles de notícies. Aquests són del Brussels Times. La guerra comercial de Trump va accelerar l'acord UE-Mercosur. La Comissió Europea va proposar la signatura i l'adopció de l'acord UE-Mercosur, preparant el camí per a la creació de la zona de lliure comerç més gran del món. Però, per què ara? I com podria això remodelar el joc del comerç internacional? Donald Trump. Quines interaccions internacionals estratègiques podrien adoptar la UE i el Brasil a través del Mercosur per mitigar el xoc arancelari de Trump? El fet és que la finestra d'oportunitat està oberta. Mentre els EUA busquen maximitzar els guanys mitjançant aranzels unilaterals, la UE i el Mercosur ho perceben com un rival comú. L'acord UE-Mercosur deixa de ser simplement un tractat comercial. Es converteix en una resposta estratègica a un entorn internacional més hostil. Aquí teniu una de foreignpolicy.com. L'acord Unió-Mercosur és una protecció contra la doctrina d'Onraue. Mercosur, l'acord s'ha convertit en molt més que comerç. És un senyal que Europa i gran part de Sud-amèrica estan impulsant estratègies per augmentar la seva autonomia econòmica i estratègica davant el proteccionisme i les amenaces militars dels EUA-UE. Hi ha hagut, i hi haurà, per cert, més conseqüències no desitjades de Donald Trump i la seva presidència.
Quines conseqüències no desitjades?
Tenim un llibre electrònic gratuït disponible a ccog.org anomenat Conseqüències no intencionades en la presidència de Donald Trump. Està Donald Trump complint profecies bíbliques islàmiques, grecoromanes catòliques, budistes i altres relacionades amb Amèrica? En aquest llibre vaig escriure sobre el comerç. Una de les conseqüències no intencionades de les amenaces de Donald Trump d'aranzels i altres assumptes comercials és que està motivant les nacions amb qui ha amenaçat a buscar comerciar més entre elles. Europa es prendrà més seriosament els acords comercials amb altres a nivell internacional. Impulsar aranzels i altres polítiques que no agraden a les nacions estrangeres està contribuint a que altres nacions busquin evitar el dòlar dels EUA, així com comerciar més entre elles i menys amb els EUA. Això impulsarà encara més diversos moviments globalistes sense els EUA. Això també està ajudant a preparar l'escenari perquè la bèstia babilònica europea que ve domini el comerç internacional. Així doncs, vaig escriure això, per cert, abans que Donald Trump assumís el càrrec el 2025. I aquests moviments estan passant arreu del món. I al desembre del 2025, en un article titulat 26 elements a observar profèticament el 2026, vaig començar amb «Durant un temps, Babilònia dominarà el comerç mundial».
Esteu dient que la Unió Europea moderna és la Babilònia bíblica?
Està preparant el terreny per a això. Ara, continuant amb el que vaig dir sobre Babilònia el 2025, vaig començar a citar l'escriptura, la profecia, a Apocalipsi 18, començant pel versicle 2. Va cridar amb veu forta, dient, «Babilònia, la gran, ha caigut, s'ha convertit en un lloc de morada de dimonis, una presó de tot esperit impur i una gàbia per a tot ocell impur i odiat». Per què? Versicle 3. Perquè totes les nacions han begut del vi de la ira de la seva fornicació. Els reis de la terra han comès fornicació amb ella, i els mercaders de la terra, com el que s'indica a Ezequiel 27, s'han enriquit amb l'abundància del seu luxe. De totes maneres, vaig escriure que Babilònia no regnarà completament el 2026, però amb la retirada dels EUA, dels acords comercials, o el desig de canviar-los, s'estan prenent mesures per empènyer Europa a dominar el comerç. De nou, això és el que vaig escriure l'any passat. Espereu que Europa arribi a diverses nacions gentils d'Àsia, Àfrica, Sud-amèrica i altres llocs per fer acords comercials. S'acosta l'últim temps dels gentils. Estem veient els BRICS, el Sud Global i la UE treballant en maneres de comerciar i no haver de tractar amb els descendents d'Efraïm i Manassès, com el Regne Unit i els EUA. Vaig escriure, els europeus treballaran amb moltes nacions per assegurar acords comercials més forts. Això és el que està passant amb l'acord del Mercosur. I és per això que hem assenyalat específicament l'acord del Mercosur, a Europa. A l'Església Continuada de Déu també tenim una paraula de profecia més segura, a la qual feu bé de parar atenció, com a una llum que brilla en un lloc fosc fins que es fa de dia, i l'estel del matí surti als vostres cors. Això és de 2 Pere, 1:19, a la versió King James.
Gràcies, Dr. Thiel. Per a més entrevistes amb el doctor Thiel, a més d'articles escrits i d'àudio, visiteu el nostre lloc web a Bible News Prophecy. Soc Steve Dupuy, del programa Bible News Prophecy.